Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. El món és digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui parlarem de transformació humana. Cap a on està anant l'home com a espècie? Els avenços de la genètica i sobretot els avenços tecnològics, incloïda la intel·ligència artificial, estan propiciant una simbiosi, una unió, una, no sé ben bé com dir-ho, home-màquina. I això ens porta doncs, a realment voler estudiar o voler saber cap a on aquestes tendències aniran. Hi ha uns moviments, posthumanisme, transhumanisme, que estudien a fons aquests temes. Nosaltres avui tenim un convidat especialista en els temes, és l'Albert Cortina. Ell és advocat, urbanista, assagista, ha escrit bastants llibres, articles i moltíssimes xerrades sobre el tema. Bé, Albert, doncs, abans de res, donar-te la benvinguda al nostre programa. Ens feia il·lusió, realment, que tornessis per aquests micròfons.
Moltes gràcies, Tomàs. Com estàs?
Bé, avui parlem d'un tema que és una mica transcendent, una mica profund, i abans, per això, de començar, m'agradaria definir un parell de conceptes perquè tothom sàpiga de què estem parlant. Parlarem de transhumanisme i parlarem de posthumanisme. També li donarem un petit toc al metavers. Doncs aquests tres conceptes, transhumanisme, posthumanisme i potser metavers és el que tothom ja coneix més, però si ens pots definir aquests tres conceptes i a partir d'aquí comencem l'entrevista.
Sí, fixa't, Tomàs, que transhumanisme ve a ser com un corrent de pensament, una ideologia inclús, no? que ja va calant a poc a poc, en la que se'ns està dient als éssers humans que hem d'evolucionar cap a una altra cosa, no? que les noves tecnologies exponencials, no? La intel·ligència artificial, la robòtica, el disseny inclús genètic del ser humà, la modificació genètica, ens permetrà, són eines molt potents, evolucionar cap a un altre estadi de l'humà. No? Llavors, en aquesta transició, això és el de transhumà, no? Cap a una altra cosa, que ara la definirem, el posthumà, doncs ens hi hem d'implicar tots. Per això és una ideologia, no? que ens està dient, escolta, anem a aplicar totes aquestes tècniques, tota la ciència a tope, no? Perquè augmentem capacitats físiques, augmentem capacitats mentals, cognitives, no? I per tant, transitem cap a un posthumanisme. No? Un posthumanisme que és com un horitzó, com una nova frontera. És un desig, quasi una utopia, no? I també podria ser una gran distopia, en la qual ens hibridarem, diu el moviment transhumanista, amb la màquina, amb l'inert, amb la intel·ligència artificial. Per tant, les nostres neurones, per dir-ho d'alguna manera, s'hibridaran amb aquestes neurones artificials, aquesta intel·ligència artificial, amb la màquina, i per tant serem molt més de lo que ha estat fins ara amb l'evolució biològica natural, no? Inclús la cultura, fins on hem arribat avui, no? És a dir, un superhome, algú que d'alguna manera tingui unes capacitats que ni ens les podem imaginar. Les pel·lícules són molt bones per això, no? Les pel·lícules de ciència-ficció o la literatura, no? I en l'entorn d'aquesta evolució del ser humà, doncs justament els metaversos, aquest ciberespai, aquest no lloc que se'ns planteja o se'ns plantejarà des de la realitat augmentada, des de lo virtual, no? Vides paral·leles a les nostres reals, no? Bueno, doncs no sé si amb això tens de moment suficient.
Sí. Una pregunta que ens sorgeix de quan parles d'aquesta hibridació, d'aquesta transició, d'aquesta evolució. La evolució actual, la darwiniana, per dir-ho d'alguna forma, és permanent. O sigui, qualsevol modificació que un ésser viu té, doncs, és hereditable i passa a la següent generació. Però ara, si som híbrids, si el que fem és portar una cosa enganxada o cuidada amb uns cargols, clar, no sé si m'explico el que t'estic preguntant. Aquests híbrids seran humans normals amb molts iPhones i telèfons enganxats, encara que estiguin dintre del cervell, o serà una cosa que modificarà genèticament l'espècie?
Clar, és que és diferent, Tomàs, implementant-se pròtesis, no? O artefactes o catarritos, si vols, no? Que no alterin el que és la nostra essència. I l'altra cosa és com pretén alguns del moviment transhumanista, per exemple, transferir la consciència, no? O sigui, que sigui una cosa com més profunda, no? Agafar el nostre ésser, que ells diuen que som dades, no? Que som informació, que està al cervell, i que, per exemple, la ciència del futur aconsegueixi ubicar-les en un vehicle, en un suport que sigui diferent al nostre cos biològic. Clar, això ja és una altra cosa que posar-se unes ulleres virtuals per anar per aquí pel carrer i veure coses, no? I la modificació genètica una mica el mateix, no? És a dir, no és el mateix, tu has dit, fer una intervenció que a més és molt positiu, no? Per millorar una discapacitat, una malaltia, que pretendre una selecció de l'espècie humana cap als superdotats, que a més sigui permanent en les generacions futures, que és una mica el que tu comentaves, això ja té més implicacions, perquè clar, si aquí no, l'experiment Frankenstein no acaba amb l'individu que pretén fer-se transhumà, no? I això ja d'alguna manera obres una línia germinal, no? Una línia genètica diferent a la humana, perquè això es trasllada a les generacions futures, no? Aquest experiment que s'ha fet amb aquest individu concret, clar, això els comitès de bioètica i la gent, els científics seriosos, doncs, bueno, diuen, això hem de ser molt prudents, no? Abans d'obrir aquestes. I, en canvi, des del transhumanisme es diu no hi ha límits, no hi ha fronteres, no hi ha uns condicionants ètics, religiosos, morals, espirituals, no. Simplement, si es pot fer, ho farem.
Quan dius transferència de la consciència, estic entenent que és, o diu la teoria o el que sigui, bits, treure bits i posar-los en un altre suport. Estem parlant quasi de Matrix? Estem parlant de que al final podem arribar a no existir com a cossos i ser simplement informació?
Bueno, aquesta és la visió del ser humà que tenen gent que jo he conegut, que es declaren transhumanistes, i que realment ens veuen, doncs això, no? Com un cúmul de dades que estan atrapades en un cos biològic que és deficient, que es mora, que envelleix, que s'espatlla, no? I per això dic que a vegades té una connotació gnòstica o d'un nou gnosticisme tecnològic, perquè venen a dir, escolta, aviam, el cos, la biologia, la carn, no? Que és el vehicle, mira, mentre puguem, el repararem. I si podem arribar a alentir l'envelliment i si durem 120 anys, doncs fabulós, no? Però no és el nostre objectiu, diuen els transhumanistes, no? El nostre objectiu final, quasi místic, vull dir, perquè hi ha molta visió mística religiosa, és, escolta, doncs transferim aquesta ment a un altre suport que no sigui biològic, no? Que sigui, doncs, hologràfic, o inert, no? I aquest és un punt, bueno, que tenim que pensar més, no?
És que sí, evident. Tens molts llibres, molts articles, por ahí, que evidentment he consultat abans d'entrevistar-te, i volia preguntar-te què vols dir quan afirmes que el transhumanisme és una bioideologia del sistema capitalista actual?
Sí, el capitalisme ha anat mutant al llarg de la història, no? I ara estem en una nova fase que no sé si l'estem acabant d'entendre, no? Ja no és un capitalisme financer, no, és una fase que pretén interferir ja no en les estructures econòmiques, sinó en el propi ser humà. No? I ens ho diuen ells, els paladins, diguem, els líders, no? Dels think tanks o dels grups que es reuneixen, on diuen, no, el que realment ara hem de canviar és l'ésser humà. No? Per tant, aquest nou capitalisme arrossega totes les virtuts i tots els defectes de les antigues versions del capitalisme, però ara afegeix una que és molt preocupant, que és interferir amb la vida del ser humà. Per això allò de bioideologies. És una ideologia que s'hi fixa doncs, en com controlar la nostra salut, com fem un control d'aquest capitalisme de l'ecologia, de la natura, de tot el planeta. És a dir, ho vol tenir tot controlat i dirigit. No? I, per tant, també a l'ésser humà i la ment humana, no? Entrant al nostre cervell. Clar, fins ara, doncs, entrarà, però a tope, no? Els estats, les corporacions, perquè, clar, hem de pensar que en aquesta mutació del capitalisme hi ha una hibridació entre el que és estat, no? Institucions internacionals, vull dir, allò que en democràcia, menys els països occidentals, doncs nosaltres, ciutadans, doncs podem incidir d'alguna manera, no? Amb el nostre vot, amb la nostra participació, però també entren els oligopolis, les grans corporacions, no? De les tecnologies, les finances, la salut, el militar, no? Etcètera. No? Clar, aquesta ideologia del transhumanisme que afecta la vida, per això es diu bioideologia, és ideal per aquesta nova mutació del capitalisme. No? Ho vol tot, tot.
Això vol dir segmentar o crear, no?, noves classes socials o noves classes de persones, d'humans?
Sí, hi ha aquestes distopies en les pel·lícules on veiem diferents humanitats, genèticament, no?, diferents humanitats, no?, uns que han evolucionat o que se'ls ha dissenyat d'una determinada manera perquè facin una sèrie de tasques. Clar, aquest nou capitalisme, que repeteixo, ho vol tot, tot vol dir inclús dissenyar-se o inclús eliminar aquells que s'obren, no? Allò que sigui obsolet, tot allò que sigui obsolet, és un residu. No? Tot allò que és aprofitable i pugui ser productiu, sigui màquina o sigui ser humà, doncs anem a controlar-lo i anem a dissenyar-lo. No? Per tant, una de les derivades perilloses d'aquesta bioideologia és, efectivament, que es faci realitat algunes d'aquestes distopies de crear castes tecnològiques, diferents humanitats, genèticament, no? Els millors, els que estan més dotats per això, per l'altre, perquè fins que sempre parlen de millorar el ser humà per unes determinades capacitats. Clar, aviam, qui defineix aquestes capacitats? Si és el món productiu, si és el món econòmic, doncs ho farà simplement perquè siguem això, no? Un producte més.
També afirmes que el transhumanisme és una, i aquí va para brota, tecnoreligió neognòstica.
Sí, perquè fixa't que ja ho hem dit una mica abans, no? Primer, per què és una tecnoreligió? Bueno, perquè totes les propostes distòpiques o utòpiques que planteja te les has de creure, és un tema de fe. Són creients, i ells mateixos ho diuen, no? Tenim una fe en que totes aquestes tecnologies ens salvaran, ens permetran una evolució millor de l'ésser humà. No cal Déu, no cal... O sigui, no és una religió sense Déu, no? Sinó que és l'ésser humà el que es constitueix com a omnipotent, amb les tecnologies, amb les eines, per canviar l'evolució. I, per tant, això tu has de creure. Sempre és una visió de creença o de fe, per tant, d'espiritualitat o de religió. No? I per què tecnonòstica o neonòstica? No? Perquè és el que he dit abans. No? O sigui, no, enfront d'altres tradicions espirituals o religioses on es veu l'encarnació d'un ànima o d'un esperit en el cos, ells, aquesta ment, aquestes dades, aquesta visió del que és intangible de l'ésser humà, com els vells gnòstics, la volen alliberar d'una presó que és el cos, no? La carn, la matèria. No? O sigui, ells odien la matèria, encara que la vulguin modificar com els vells alquimistes, no? I tenen una visió de l'ésser humà de deixar-se d'estar atrapat en aquest món, en aquest planeta, per això volen també conquerir l'univers, el cosmos, no? Ja sé que és una mica teòric, això, però s'ho creuen, i s'ho creuen gent que són CEOs les grans corporacions, doncs a Silicon Valley o on sigui, no? A Occident. No? Llavors, ho plantegen com, repeteixo, una tecnoreligió, no? Perquè és la religió oficial d'aquest nou ordre capitalista tecnològic, no? En el qual es necessita unes creences per salvar l'ésser humà, perquè sigui immortal cibernèticament i perquè ens alliberem de la matèria del cos i siguem informació, siguem dades.
Sí, però la informació i les dades sempre han d'estar suportades amb un suport físic. O sigui, en el fons ens alliberarem del cos, però dependrem d'un ordinador.
Clar, aquí ve el concepte, si em permets, Tomàs, de Novoceno, que planteja ni menys ni menys que James Lovelock, no? Que va ser el pare de la hipòtesi Gaia, no? On, com sabeu, doncs, bueno, és un científic, no? Ecologista, que va plantejar una hipòtesi molt interessant, i és que el planeta, la Terra, és com un organisme viu, no? En el qual doncs, nosaltres formem part, però és tot aquest conjunt un organisme viu. El que ve a dir ara aquest autor és que li falta una ment, un cervell en el planeta Terra, no? I que serem nosaltres, amb aquesta transmissió de dades i de connexió que permetran doncs, aquestes ments col·lectives, aquesta intel·ligència col·lectiva, no? Tota aquesta idea que té el transhumanisme, li permetran a una vida inert, perquè ell parla de robots, parla de que la vida fins ara ha sigut biològica, no? I ara doncs, començarà a vindre doncs, l'artificial, no? Intel·ligència artificial, robots que seran de silici. I, per tant, si ara uneixo una mica la pregunta teva amb aquesta idea que té l'Overlook del Novoceno, sí, ells donen una resposta. Lo inert no és dolent. Va, fins ara veiem que la natura, com a ecologistes o com a visió ecològica, ostres, és lo fabulós. Ells diuen, no, perdona, és deficient. El que anem a crear artificialment en tot el planeta i en el ésser humà, en aquest post-humà, tindrà una component artificial i d'inert, és a dir, de materials que no són biològics, sinó que són silici o inclús hologrames, no? I coses que et dic, està molt bé veure pel·lícules per entendre-ho, no? I aquesta transferència es farà en aquest organisme i aquest organisme individual d'un a un de nosaltres es connectarà i acabarà sent el cervell de tot el planeta.
Parlant de cervells i intel·ligència artificial, a la qual has fet ja referència, bueno, ara tothom està amb el tema de la intel·ligència artificial, sobretot la generativa, però com pot afectar realment la intel·ligència artificial a la nostra intel·ligència, que tu defineixes, també et pregunto, com intel·ligència espiritual?
Sí, jo crec que, segons la visió transhumanista, hi haurà moltes coses que ens superin les màquines, no? La capacitat de càlcul, de memòria, d'anàlisis, inclús de decisions, no? Però hi ha una, des de la meva visió, no? Des de la meva cosmovisió, que és l'espiritual, que comparteixo segurament amb molts dels que ens estan sentint, que jo crec que no és reproduïble en un robot o en un post-humà, no? És propi, constitutiu de l'ésser humà. La consciència, la visió espiritual de l'ésser humà. Això configura una intel·ligència, si vols dir-ho així, no? És a dir, algo que és propi. No, els animals no ho tenen, les plantes tampoc, i no ho tindran tampoc els robots, no? Això és una afirmació molt rotunda, però que faig, no? Llavors, entenent que som éssers espirituals, no? A més de biològics, la pregunta que jo em faig és, bueno, i aquesta intel·ligència artificial que pretén superar a la nostra intel·ligència humana en tants camps, arribarà a afectar aquesta que és constitutiva, exclusiva de l'ésser humà? La meva resposta és que no. Però hi ha molta gent que està plantejant ara com una sèrie de noves religions, sobretot als Estats Units, no? Religions de la intel·ligència artificial. És a dir, fer que la intel·ligència artificial sigui Déu, perquè, clar, ens semblarà tan omnipotent, tan sàvia, a la qual li demanarem tot, li donarem tot, necessitarem que ens decideixi sobre tantes coses, ens salvarà, diuen ells, no? que li donen una connotació quasi de Déu, no? D'aquesta intel·ligència suprema que, des del meu punt de vista, una visió, diguem, més espiritual, doncs és obra no de les màquines, sinó del creador, no? Del cosmos i de nosaltres mateixos, no? que com a partíceps d'aquesta intel·ligència divina, no? Si li vols dir així, doncs som especials. Som exclusius. Clar, aquesta pregunta és bàsica, no? Perquè en el moment que pretenen alguns inclús fer textos sagrats no? Harail, no? L'autor d'Homo Deus, no? Diu, no, no, és que el chatbot aquest GPT doncs ens farà nous textos sagrats, una Bíblia nova, interpretarà tots els textos de les tradicions espirituals cap a una nova, inclús religió, que és aquesta que et dic, neognòstica. No? Bueno, és un tema a reflexionar, perquè sembla que no té importància, però al final el món i els poders es mouen també per aquesta, no, no, també, sobretot per una dimensió del control de l'espiritualitat i de les consciències de les persones. No?
Estem arribant al final del programa, interessantíssim, llàstima que no tinguem més temps. Parlem un moment de videojocs i de metaversos. Quin paper juguen o jugaran dintre de poc dintre del metavers els videojocs dintre de l'imaginari social sobre el transhumanisme i el posthumanisme?
Pues crec que essencial, no? Si estem dient que tot això, aquesta agenda que hem comentat, ideològica, inclús religiosa o espiritual, s'ha d'implementar en una societat que ja està bastant preparada, no? Perquè té una cultura de que nosaltres mateixos ens ho farem tot, no? Que jo em vull dissenyar com vull. Tot això es va reforçant, bàsicament, sobretot a la gent més jove, que són els consumidors, no? D'aquests videojocs, no? D'aquests futurs metaversos, d'aquests mons virtuals, no? On, si avui en dia moltes d'aquestes pretensions del transhumanisme no poden ser encara ciència, ni realitat pragmàtica, sí que podem somiar o fer una prova pilot, si vols, no? Amb aquests metaversos, amb aquestes realitats virtuals, on podrem experimentar aquesta nova situació que es pretén per l'ésser humà, no? Per tant, hem d'estar molt atents, sobretot els educadors, els pares, la gent que està treballant en com transformem a les futures generacions, en quins missatges i en quins contextos i què es pretenen amb aquests videojocs que moltes vegades transmeten aquesta idea de per guanyar has de ser tu sol, per tant, una visió molt individualista, que ha de ser molt agressiu, no? Per tant, hi ha una visió a vegades feixista, no? I que, a més, tot això ho aconseguiràs amb aplicacions que et permetran augmentar les teves capacitats humanes, no? I això és precisament el que vol el transhumanisme.
Bé, a la vista de tot el que estem parlant i que hem parlat, quina és la teva proposta d'antropologia, la teva proposta adequada per a aquesta societat biotecnològica que, de fet, ja tenim aquí al nostre present?
Bueno, doncs aprofundir en el que és l'ésser humà. Fixa't que és una recepta molt senzilla, no? O sigui, costa molt entendre a moltes generacions i a moltes filosofies i escoles de filosofia i religions li ha costat molt explicar què és a l'ésser humà. Per tant, a la nostra generació ens toca un altre cop replantejar-nos la pregunta què ens constitueix, què és essencial que no tenim que canviar de l'ésser humà. Pròtesis i altres coses i altres catxarritos tecnològics potser no són importants. No? Però si hi ha una filosofia, si hi ha una visió espiritual, si hi ha una visió bioideològica de canviar l'ésser humà cap a una altra cosa, no? Doncs, home, primer hem de saber si toquem determinats aspectes, si deixarem o no de ser humans, com diuen ells, no? Si serem posthumans. Com jo no hi crec en aquesta fal·làcia del transhumanisme, perquè crec que s'estrellaran, és una torre de Babel, no? Un gegant amb peus de fang, no? Doncs jo crec que el que ens toca és, bueno, veure un humanisme integral, no? De tota la persona humana, no? Ment, esperit, cos, tot el que ens constitueix, no? I aprofundir i veure com ho fem compatible amb aquest avanç tecnològic, que és meravellós, vull dir, fantàstic. De fet, sempre ha estat fantàstic, la innovació, la medicina, però sempre amb una ètica i amb una visió del ser humà on tot això es fa per la persona de l'ésser humà, no? I pel planeta, clar, dels sistemes vius.
Tens 15 segons per dir pràcticament sí o no. De moment encara podem desconnectar tot el sistema. Aquests que creuen que és Déu, és un Déu desconnectable encara. Però arribarà un moment que no podrem desconnectar i que el sistema estarà per sobre de nosaltres?
És la gran pregunta, no te la sé contestar. Tant de bo que no.
Ok.
Bueno, que sí que puguem desconnectar-nos, perdó.
Sí, no, ja entenc. Tant de bo que no succeeixi això.
Ah, això mateix.
Bé, doncs, Albert, moltíssimes gràcies per estar aquí. Insisteixo en que llàstima que només hem tingut aquests minuts i d'aquí 6 mesos torno, perquè això va a una velocitat que segurament el panorama serà molt diferent.
Gràcies a tu, Tomàs, perquè sempre estàs interessat en aquests temes i sempre ens quedem curts.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.